Aquest és un podcast del...
Super3!
Fer història. Algun cop heu sentit a parlar de les 7 meravelles del món antic? És una llista molt famosa de 7 construccions que els antics grecs i romans consideraven els monuments més espectaculars fabricats per l'enginy humà. Per desgràcia, 6 d'aquestes meravelles han desaparegut i només en queda una dempeus. Sabeu quina és la meravella que encara resisteix avui en dia? Les grans piràmides de Giza, a Egipte. I voleu saber quines eren les altres 6? Doncs hi havia els jardins penjants de Babilònia, el temple d'Àrtemis a Efes, l'estàtua del déu Zeus a Olímpia, el mausoleu d'Halicarnàs, el colós de Rodes i el far d'Alexandria. I precisament a Alexandria és on comença aquesta història.
Avui us parlarem d'una dona que va néixer en aquesta ciutat mediterrània i que, gràcies a l'educació que va rebre del seu pare i a la passió que tenia per aprendre coses noves, es va convertir en una gran filòsofa, matemàtica i astrònoma. Va ser una mestra amb un gran prestigi, molt estimada i respectada. I tenia alumnes que venien de ben lluny per escoltar les seves ensenyances. Va ser una de les primeres científiques de les quals tenim constància, una dona que es va moure en llibertat en un món tradicionalment masculí i que, intentant aconseguir un món millor a través del coneixement, el saber i la ciència, va fer història. Avui us presentem Hipàsia d'Alexandria.
Viatgem fins a l'Egipte del segle IV, és a dir, ara fa més de 1.600 anys. En aquells moments, el famós país de les piràmides ja formava part de l'Imperi Romà, que al llarg dels anys havia conquerit gairebé tota la Mediterrània. En aquell temps, la ciutat més important de la província romana d'Egipte era Alexandria. L'havia fundat 7 segles abans Alexandre el Gran, un rei grec molt guerrer, i per això els seus habitants encara parlaven grec i estudiaven la cultura grega.
Alexandria era un port comercial importantíssim. Com que hi arribaven molts vaixells, tenia un far que era famosíssim. Gràcies a un gran mirall, la llum de la foguera que hi havia encès al capdamunt es podia veure a 50 quilòmetres de distància i als mariners els resultava molt fàcil trobar el camí. Però si per alguna cosa era coneguda Alexandria, era per ser el centre del coneixement del món antic. I això era gràcies al seu museu. Però no us imagineu un museu com els que tenim ara, plens d'obres d'art, eh? Aquell museu era un temple de les muses, o sigui, un centre dedicat a difondre el coneixement. Tenia de tot. Un centre on s'estudiava la natura amb un zoològic i un jardí botànic, tallers per construir noves eines per investigar i, el més important de tot, una biblioteca immensa, la més gran d'aquell moment, que preservava més de 100.000 manuscrits plens de ciència i coneixement. Sabeu qui dirigia el Museu d'Alexandria? Un savi astrònom que es deia Teó. I la seva filla, a qui de nom va posar Hipàsia, és la nostra protagonista.
Teó, què portes la teva filla al museu?
Sí, me l'estimo molt, aquesta menuda, i vull que es converteixi en un ésser humà perfecte.
Què vols dir?
Doncs que ha de tenir un cos saludable i una ment lúcida. Per això li ensenyo a nedar, a remar, a pujar muntanyes i a escalar cada matí. I a les tardes m'acompanya al museu perquè vull que aprengui moltes coses. A més, a ella li agrada molt venir al museu. Oi que sí, Hipàsia?
Sí!
La Hipàsia tenia molta sort de tenir un pare així. Heu de pensar que en aquella època la societat era molt masclista i l'educació avançada només s'oferia als homes. Les dones no tenien accés al saber. Només els ensenyaven a fer les feines de la llar i les preparaven per criar els fills quan tinguessin l'edat de ser mares. La petita Hipàcia, però, va créixer aprenent moltíssimes coses. Va desenvolupar un gran amor per les matemàtiques i l'astronomia. Va aprendre moltes coses de totes les religions del món conegut. Va estudiar la filosofia dels grecs i va aprendre la importància de dominar la lògica i l'oratòria, que és l'art de parlar en públic.
Quan la jove Hipàcia va tenir edat per viatjar sola, va marxar un temps a Atenes. D'aquella ciutat grega n'havien sortit els filòsofs més famosos del món i gràcies a la seva estada va aprendre moltes coses noves. Li van encantar especialment les idees de Plató, un pensador molt cèlebre que va viure a Atenes fa més de 2.400 anys i que va tenir molts seguidors. Plató deia que els humans vivim en un món imperfecte, on tot canvia constantment, però alhora estava convençut que hi ha un altre món més elevat on tot és perfecte. És el món de les idees, on, segons ell, regnen el bé, la veritat i la bellesa, i que podem arribar a conèixer si fem servir bé la nostra intel·ligència.
Amb tots els aprenentatges fets a Atenes, Hipàcia va tornar a la seva ciutat, Alexandria, i va pensar que totes aquelles meravelles que havia après les havia de transmetre. Així que la seva dèria per aprendre es va convertir en passió per ensenyar.
Però Hipàcia, aquest món ideal de les idees que proposava Plató és molt difícil de captar.
I tant, tot requereix un esforç. En aquest cas, cal fer un gran esforç amb el cervell, però sobretot cal ser bona persona.
Hipàcia es va començar a fer famosa per les seves ensenyances i tenia alumnes que venien de tots els racons. Els ensenyava matemàtiques, geometria, astronomia i filosofia. Els alumnes eren joves de casa bona, molts dels quals es preparaven per fer de polítics. En aquell moment, els filòsofs eren personatges molt ben situats i molt ben considerats perquè se'ls tenia per molt savis. Per això, els polítics buscaven el seu consell. Hipàcia era tan bona que de seguida va sobrepassar tots els filòsofs de la seva època.
Quan diem que Hipàcia tenia alumnes de tots els racons, no només volem dir que sovint venien de llocs molt llunyans, sinó que ella també admetia tothom sense preguntar-los per les seves creences. Això és molt remarcable, perquè en aquells temps hi havia una lluita religiosa molt important.
La religió tradicional de l'Imperi Romà era el paganisme, un sistema de creences religioses que venerava les forces de la natura i que creia en molts déus, com per exemple Júpiter, Mart i Minerva, però també hi havia molts seguidors de la religió cristiana. Com ja sabeu, els cristians creuen en un sol Déu, creador del cel i de la terra.
A la meva escola hi sou tots benvinguts. Els pagans, els cristians, els jueus...
Però Hipàcia, tu ets pagana, oi?
Sí que ho sóc, però els meus ensenyaments no inclouen cap ritu religiós. Jo el que vull és que penseu per vosaltres mateixos, que feu servir la lògica. A través dels coneixements matemàtics podreu arribar a conclusions filosòfiques, les vostres pròpies conclusions.
Som molt afortunats de tenir-te de mestre.
Doncs jo també ho penso.
Hipàcia, tot i dedicar-se quasi en exclusiva a l'ensenyament, seguia aprenent i investigant constantment. Va ajudar el seu pare a ordenar els manuscrits de la Biblioteca d'Alexandria. Va escriure comentaris de textos molt complicats per tal de fer-los més entenedors per a tothom, com l'aritmètica de Diofant, que es considera el pare de l'àlgebra, i els estudis sobre geometria d'Euclides, un matemàtic grec molt important, i també tenia interès per la mecànica i la tecnologia.
Hipàcia, què fas al taller del museu? Estem més acostumats a veure, no ho sé, envoltada de manuscrits.
Estic dissenyant un aparell per destil·lar aigua.
Uau, que interessant. Ah, perdona, i això què és?
Un astrolabi pla. L'he construït jo mateixa.
Com dius, un astro...
Astrolabi. És un aparell que ajuda molt els navegants perquè serveix per mesurar la posició de les estrelles, els planetes i el sol.
Ostres, això es pot mesurar?
Esclar. Les estrelles i els planetes es mouen sempre igual. No t'hi has fixat?
Doncs no... Però ara que ho dius...
Tinga sempre els ulls ben oberts i observa sempre tot el que t'envolta. Els manuscrits et donen aprenentatges, t'ofereixen càlculs i et poden guiar. Però la vida està més enllà dels papers i les lletres. Mira-ho tot, pregunta't el perquè de les coses, sigues curiós i experimenta. Aquest és el meu consell d'avui.
A més d'astrolabis, Hipàcia també va dissenyar i construir un hidroscopi, que és un aparell per mesurar la presència i el nivell d'aigua, i un aeròmetre, que servia per mesurar les propietats físiques de l'aire i altres gasos. Fins i tot va cartografiar molts cossos celestes i va confeccionar un planisferi, que és un mapa del cel. Quina crac, oi? Per tots aquests dissenys i pel seu domini de les matemàtiques i l'astronomia, hi ha qui la considera la primera dona científica de la història.
Un dels alumnes d'Hipàcia va ser Orestes, que acabaria sent el governant d'Alexandria. I, un cop al govern, la va mantenir de consellera perquè la considerava molt sàvia i pensava que sempre donava bons consells. Però no tot van ser flors i violes a la vida d'Hipàcia. Com ja us hem comentat, en aquella època hi havia un enfrontament de religions i l'emperador romà Teodosi va imposar la religió cristiana. Entre els cristians, que cada cop eren més nombrosos, hi havia grups radicals que no eren gaire tolerants amb les creences dels altres.
Aquesta Hipàcia no m'agrada gens. Totes les coses que diu sobre els planetes, el sol, les matemàtiques, són un gran error. L'única explicació que hi ha per a totes aquestes coses és la paraula de Déu, tal com la recullen els llibres sagrats.
Tens raó. A més, les dones han de ser submises i obedients a Déu i al seu home. I només s'han de preocupar de tenir fills i criar-los. Què s'ha cregut, aquesta?
I sabeu què van fer? Li van exigir que es convertís al cristianisme, com havien fet amb molts pagans. Però Hipàcia s'hi va negar en rodó. Es negava a renunciar als coneixements de filosofia i ciència que durant tants anys s'havia dedicat a ensenyar al museu. Ella defensava que l'univers tenia un ordre i que seguia unes lleis físiques que es podien demostrar amb matemàtiques i ciència. I això era contrari al que defensaven aquells cristians radicals que deien que només hi havia una resposta per a tot i era que Déu ho volia així.
Els aldarulls violents entre cristians, jueus i pagans eren cada cop pitjors. A sobre, dos bisbes cristians, Teòfil i Ciril, volien governar Alexandria a qualsevol preu. I Hipàcia, la consellera del governant Orestes, els feia molta nosa. Així que van decidir desempallegar-se'n. Sabien que era difícil perquè molta gent l'admirava, però van començar a fer circular el rumor que era una bruixa i que tenia dominat el governant Orestes amb els seus encanteris.
Aquella gran mentida es va anar escampant com la pólvora i els fanàtics radicals de la religió cristiana s'ho van creure de mig a mig.
És una bruixa! No n'hi ha dubte!
Sí, només així pots saber tantes coses.
I defensa la ciència, que ja sabem que és una font d'errors i de maldats. Té Orestes embruixat. Ella només vol el poder.
Hipàcia de morir.
Sí, morta Hipàcia!
Morta Hipàcia!
Morta Hipàcia!
Així que l'any 415, els bisbes la van condemnar. La pobra Hipàcia, que no havia fet res de dolent i sempre havia vetllat pel bé dels altres, va ser assaltada per una multitud d'intolerants encegats d'odi que la van assassinar. Tenia 60 anys.
La seva mort va causar una commoció tan profunda a Alexandria que a partir d'aleshores no es va matar cap més filòsof pagà. I la seva escola va estar oberta durant els 3 segles següents. Malauradament, avui no es conserva cap dels escrits d'Hipàcia i tot el que sabem d'ella i dels seus ensenyaments ha estat gràcies als seus alumnes. Es conserven moltes cartes que es va escriure amb alguns d'ells i, gràcies a això, podem saber com era i com pensava i com tractava els altres, sempre amb benevolència.
Hi ha qui diu que va ser la primera dona científica i que va superar tots els filòsofs de la seva època. Potser això no ho podem demostrar, però el que sí que sabem del cert és que Hipàcia era una enamorada de l'aprenentatge, una estudiosa incansable, una persona molt intel·ligent, amb un gran amor per les matemàtiques i l'astronomia. Una gran consellera. Una filòsofa molt respectada. Una mestra estimada per moltíssima gent. En definitiva, una dona que va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida d'Hipàcia d'Alexandria, escolta el pròxim episodi de Van Fer Història. Trobaràs tots els capítols a la plataforma de continguts de Supercampus SX3 de 3CAT. Van Fer Història és un podcast d'SX3 produït per Abacus amb la col·laboració de Petit Sapiens.
Vam fer història, amb les veus de Sònia Ferrer, Vicent Ortega Menaches i Ferran Aixalà. Guió i direcció, Ferran Aixalà. Assessorament de guió històric, Àlex Nubials. Documentació, Júlia Ferrer Mundó. Direcció de so, Benet Serra. Disseny sonor, Martí Canales. Enregistrat a l'estudi La Boom. Correctora, Elisabet Camal Boix. Dissenyador gràfic, Sergi Mayenc. Contingut de xarxes socials, David Carrillo. Producció i coordinació, Elisè Bastide. Un podcast de Abacus amb Petit Sapiens per a 3CAT.